Temps de Terra, amb l'enginyer agrònom Pere Puigverd.
I com cada dimarts ara és moment de parlar del camp amb l'enginyer agrònom Pere Puigverd, propietari de Fruites Núria. Pere, bon dia.
Molt bon dia.
A veure, Pere, avui, abans d'entrar en matèria i parlar de fruites i verdures, parlem una mica d'aquests estralls que hem tingut aquest cap de setmana. Pluja, vent... Com us ha afectat tot això, Pere?
A veure, en el que sigui en els sembrats, no ha passat res greu, perquè encara no estaven granats, i el camp de colza, que fixeu-vos-hi que si passegeu una mica pel voltant de l'escala veureu que comencen a gruguejar, comença a haver-hi que cua tan bonic, doncs no ha passat res greu. El problema l'hem tingut a tot el que són camps que estan a prop del bosc, que aquí sí que ha caigut molts pins. El pi és un arbre, bueno, aquí a l'escala també n'ha caigut algun.
Sí.
És un arbre que quan es fa vell no li creix el cap, però arrel sempre segueix sent més aviat petita. És un arbre que necessita per arrelar i perquè per tenir consistència, que el terra no sigui gaire moll. El ser el terra tan moll, aquell arrel que l'aguanta no ha pogut aguantar l'alçada que tenien molts d'ells. I abans hi havia una gestió de boscos. Jo recordo que quan era petit, el meu pare i inclús el meu avi deien: aquest any tallarem pins. I cada 4 o 5 anys es tallaven els més grossos i els petits anaven creixent. Ara no, si aneu al bosc, que és tot un abandonament, quan diuen de netejar, treure tots els bons, i però clar, això llavors els altres que queden tan desemparats que això s'hauria de fer cada 4 o 5 anys. Fer-ho cada 20 o 30 anys el que fa és una desgràcia per quan passa el que passa. Perquè si aneu aquí darrere les muntanyes de Ventalló, que s'ha fet aquesta gestió, que s'han tret els pins, s'ha netejat el bosc, però esclar, aquells pins que queden, com que queden tan desemparats, si plou com ha plogut ara, acaben de caure tots. Hi ha boscos que pràcticament no queden pins. Uh-huh. Això és el que passa, no? No es fan les coses bé i llavors ens lamentem, no?
Uh-huh. Aleshores, us han caigut pins, entenc, sobre les collites.
Han caigut sobre el camp, però més que la pena més grossa és que aquests boscos tardaran molt de temps a regenerar-se, perquè sobretot ha passat més en els boscos que s'havien aclarit. Uh-huh. Allò que dius, fem una aclarida, travem uns quants pins perquè no hi hagi tanta massa forestal, els que havien de quedar, o no tenir els germans al costat, i haver plogut, han acabat de caure. Pràcticament hi ha cantons que havien fet gestió de pins que ha quedat sense res. Però bé, n'hi ha tants, jo dic, ojalà hi haguessin alzines, no? Així no passaria. Però no, molt, molt mal no ha estat, però bueno, en el bosc sí que fa pena. Si passeges, veus una quantitat de pins caiguts. Però bé, avui penso que tu tenies ganes de fer-me alguna pregunta d'un hortalitza.
Doncs sí, exacte. Mira, ahir a la secció de cuina, amb la Joina i la Remei, parlàvem de farcells de col, de fer farcells de col. I ens va sortir una mica el dubte de quina és la millor varietat de col per fer aquests farcellets.
Doncs és molt senzill. En aquest temps, la col que hi ha, que podríem dir més ideal per fer aquest farcellet, seria la col d'olla. Que és la col típica de tota la vida de l'Empordà i de tot Girona, que és la col aquesta grossa que té la fulla tubeta, que pots despullar-la i va quedant cada vegada les fulles més petites. Doncs aquesta seria la millor, la que diguem col d'olla. Mm-hmm. Llavors hi ha un altre col que també aniria bé, que és la col de Milan, que és la col una mica més, té una mica més de rugositat en les fulles, i també aquesta aniria bé.
Uh-huh. Per tant, la col d'olla o la col de Milan, però quines altres cols hi ha, Pere?
Ui, n'hi ha moltíssimes de col. Mira, hi ha una col que jo dic ha desaparegut perquè jo quan era més petit n'hi havia, ara n'he vist algunes, però no són ben iguals, són híbrides, que és la col de la paperina. Si hi ha alguna gent gran que ens escolta, sabrà què és la col de la paperina. Per començar, una paperina, tu que ets molt jove, segurament, no sé a què com la descriuries, una paperina?
Jo quan penso en la paperina, penso en la de castanyes, aquell cucurutxo de paper.
Doncs ho fas molt bé. tu fas molt bé. Just això que tu has dit és la paperina, la forma que té la col aquesta, però invertida. Mm. És a dir, surt com una piràmide, un co allargat, i aquesta col, jo diria que és la més fina. Amb aquí també podria fer farcellets, però no tenen gaire quantitat de... no hi ha gaire quantitat de fulles. Mm. És una... podríem dir que cada col té 4 o 5 fulles que podries fer. Aquesta també és molt bona i molt tubeta, però, noi, com que no, és poc comercial, no... cada vegada n'hi ha menys, pràcticament no es troben al mercat. Mm-hmm. Hi ha una altra que és com aquesta, però més dureta, més dura, que té la... seria una barreja entre aquesta col de la paperina i la col repollo. Col repollo seria aquella col tan dura que fan servir els xinesos en la cuina xinesa. Són aquelles cols que, si te la tiren al cap, és com una pedra. No sé si... que a vegades en els supermercats les venen embolicades en paper de film, sí, en paper de plàstic. Aquesta ja l'associes, no?
Sí, sí.
La col repollo és molt... o col blanca, també en diuen, es fa servir molt per cuina oriental. Mm-hmm. I llavors hi ha la mateixa, de duresa, que la col blanca, seria la col lombarda, mm-hmm, que és la mateixa de textura, però és més dura. I el color, sobretot, és el que varia, que és de color vermellós, morat. Aquesta vegada es fa servir per decorar una mica les amanides, no? Allò tallada ben fineta, però bé, t'ha d'agradar la col perquè t'agradi aquesta. En la part del nord del Península Ibèrica, tota la part de Navarra, País Basc, es fa servir més aquesta col.
Mm-hmm. Perquè quina...
però n'hi ha més, n'hi ha més de col, si vols,
i
continuo.
Tant. Sí, sí.
Mira, un altre col, que no és de l'agrat de la gent d'aquí, seria la col de Brussel·les. Mm-hmm. Són aquestes cubetes petites, que són la mida d'una nou, i aquestes cols agraden molt a la gent, sobretot els anglesos, i diria de la gent del nord d'Europa. Jo tinc alguns clients, a vegades estrangers, que me'n demanen, però no és una col que es vengui massa. Mm-hmm. I també hi hauria una col que aquesta podríem gairebé assegurar que pel nom, la col xinesa. Mm-hmm. La col xinesa també es fa servir molt en cuina oriental i és una col que té una forma d'endívia gran, endívia geganta. Mm-hmm. És blanquinosa, és molt tubeta, aquesta sí que és molt bona, a mi m'agrada molt, i en la cuina oriental es fa servir molt. Bé, ja veus que hi ha un pivot de cols. Dintre d'aquestes cols que han dit, col d'olla, col de Milán, hi ha diferents subvarietats, que estan moltes d'elles híbrides, perquè puguem tenir cols tot l'any. Mm-hmm. Perquè si no, només tindríem col d'hivern, que de fet és quan són més bones. Fins ara encara són molt bones. A la que comença a fer calor, la col ja amarga una mica. Ja no és tan fina, tan suau. Seria, jo ho associaria, una menja d'hivern. Mm-hmm. Per fer sopes, per fer trinxat, de moltes maneres la col podem menjar. I aquest farcellet que dèieu ahir, també no. Imagina't-ho el que és això.
Aleshores, has comentat que la col és més d'hivern, però que aquestes varietats híbrides ens allarguen aquesta temporada de la col.
Sí, aquestes varietats els hi costa molt més espigar-se, perquè totes les hortalitzes s'espiguen, vull dir que els enciams també, els porros. És ben moment que senten la calor i volen fer fills, volen deixar descendència. Saben que es van a morir i llavors la col també. Si la deixes massa, com fa calor, s'espiga. I en canvi hi ha varietats que aguanten molt més a la calor. Mm-hmm. Aguanten moltíssim i llavors va bé perquè no podem tenir, a vegades et ve de gust a l'estiu menjar una col i no la trobaries si no hi haguessin aquestes cols híbrides. I per tant és fantàstic que l'agricultura hagi avançat tant que puguem menjar gairebé sempre de tot.
Uh-huh. I ja per anar acabant, Pere, de totes aquestes cols que ens has comentat, quina és la que té més sortida avui en dia al mercat?
La que té més sortida és la col que dèiem al principi, la col d'olla, perquè et permet fer molta variació de plats, et permet fer sopes, et permet fer bona verdura, perquè patata i col i ceba i pastanaga és una bona menja, et permet fer una escudella i els que són de la Castelles o tenen el seu cocido de Madrid, que també hi ha col, el putxero caldo gallego també hi ha aquesta col, vull dir, pràcticament aquesta, la col d'olla, la col de Milán, són les que surten més. Llavors les altres, la col xinesa ja és més minoritària, i la col repollo i la col lombarda són també. Ja es venen, però no amb la mesura que es ven la col que serveix per fer tot. Perquè, vull dir, bulles patates i bulls col, i llavors inclús quan no tens bullida, la xafes bé, la passes amb oli ben cuit, i queda com una truita, una cosa no gaire light, perquè hi ha molt d'oli, però molt bo. Llavors hi tires el que vulguis. Pots fer-ho amb carn, amb una bona carn a la brasa, i és un bon acompanyament.
Doncs, Pere, moltes gràcies per resoldre'ns aquest dubte sobre les cols que teníem ahir amb la Joina i la Remei, i per explicar-nos també, no?, tota aquesta varietat de cols, que potser és una de les hortalisses que hi ha més varietats, em sembla.
No, en general, totes. Perquè si un dia parlem d'enciam, hi ha 7 o 8 classes. Potser sí que n'hi ha més, que n'hi pot haver porros i àpids, que queden més... però de bròquios n'hi ha 4 o 5 classes, de tot, pastanagues n'hi ha 4 o 5 classes, vull dir que el món vegetal és molt extens. Anirem parlant.
Perfecte, doncs anirem descobrint cada dimarts una mica més d'aquest món vegetal, Pere.
Una abraçada.
Gràcies, Pere.